Ràdio Sant Cugat, Cugat Net.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les borses mundials registren aquest dilluns una nova jornada de números vermells després que la setmana passada el president dels Estats Units anunciés aranzels globals. La setmana ha arrencat novament en caigudes als mercats de tot el món. Als Estats Units els mercats han arrencat amb davallades de més del 4% a primera hora. L'índex Dow Jones ha arribat a retrocedir un 3,7 i el Nasdaq un 4,5. Per la seva banda, a primera hora de la tarda l'IBEX 35 es manté en caigudes al voltant del 5%. I Esquerra Republicana es mostra disposada a acompanyar el govern amb les mesures de suport, mentre que Junts es pregunta d'on sortiran els diners. Tot i així, Esquerra espera els detalls de la reunió d'aquesta tarda, on se'ls explicarà en detall el pla per pal·liar els aranzels. Escoltem el portaveu dels republicans, Isaac Albert.
El govern de la Generalitat té diferents actors que són molt importants i que poden ajudar. No tots són subvencions, que això a vegades, davant d'una crisi, també és la resposta fàcil i hem de veure com evoluciona tot això. Disposats no només a escoltar, sinó a acompanyar el govern en un moment que pot ser important pel sector econòmic, però a l'espera de que se'ns ampliï la informació.
En canvi, el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha criticat Salvador Illa per no participar, diu, personalment en la reunió i ho ha atribuït a la manca de pressupostos.
Lamentem que la trobada no estigui liderada pel president de la Generalitat de Catalunya, perquè es tracta, com els deia, d'abordar una qüestió que és molt complexa, una situació que és greu, i en aquest sentit no entenem per què el president Illa s'amaga i delega aquesta reunió amb els seus consellers. Segurament Illa evita donar la cara perquè és conscient que és un president dèbil, és un president que no té pressupostos i, per tant, amb poques mesures reals que adoptar.
Per cert, que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmat que ofereixen al president dels Estats Units eliminar tots els aranzels dels béns industrials de forma recíproca, volem dir. Després de reunir-se amb el president, amb el primer ministre noruec, la dirigent europea ha explicat que ja van posar sobre la taula aquesta oferta molt abans que Trump anunciés els aranzels al 20%. I nou feminicidi al setè des de l'inici de l'any. Segons ha confirmat el govern espanyol, la dona morta ahir en una parròquia d'Orense hauria estat assassinada a mans de la seva parella, un home de 72 anys que va ser detingut. I el Liceu acollirà el dia 2 de juny una nova edició del Concert per la Pau impulsat per la Fundació Victoria de Los Angeles amb la col·laboració de Liceu i en benefici de la Creu Roja. Ja se'n va fer un el 2022 i es van recaptar 55.000 euros.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 7 d'abril, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, el temps està sent molt tranquil i també suau, però ja no està pujant tant la temperatura com ahir. Déu-n'hi-do, el diumenge vam arribar a temperatures màximes a moltes comarques per sobre dels 25 graus i en aquests moments ens movem en el llindar dels 20, per tant, ambient agradable, però no calorós per les dates com era el cas d'ahir. Igualment, al llarg de les immediates hores encara arribarem a fregar els 24-25 graus de màxima a molts indrets de les comarques de Lleida, però ja a les de Tarragona, Barcelona, Girona. Aquesta tarda no pujarà tant la temperatura màxima. Tot plegat de moment amb pocs núvols, però aquesta tarda sí que se'n formaran alguns al Prepirineu i a les muntanyes interiors de Girona i Barcelona, sobretot al voltant del Lluçanès, d'Osona, de la banda del Vallès Oriental, la Selva i la Garrotxa, també entre el Berguedà i el Solsonès. Tindrem algun ruixat a la resta del país, temps més tranquil i amb vent que no ha de ser especialment intens. Ho seguirem a la xarxa.
Doncs nosaltres avui al Connectats preguntarem si la diversitat a les aules està garantida. Li traslladarem aquesta qüestió a la Rata Bastarrechea, presidenta de Suma Castellà. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el que ens ha deixat aquest cap de setmana i el que tenim per endavant. A partir de les 5 coneixerem l'entitat Andy Down Sabadell de la mà de la seva presidenta, la Dolors Pallàs. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa per parlar de Vita Veda, amb Maria Salvatierra, la seva fundadora. I acabarem amb cultura i el llibre del periodista Agus Morales, que ha publicat Hipocresia Solidària. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Les obres de la Teulada, una iniciativa impulsada per una cooperativa d'habitatge amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, ja han començat. Es tracta d'un projecte que s'ha pensat perquè convisquin persones de diferents edats i situacions, promovent la inclusió social, l'autonomia i la vida col·lectiva. L'edifici inclourà una vintena d'habitatges, zones comunes, espai de cures i serveis compartits, tot plegat dissenyat amb criteris ecològics i d'eficiència energètica per garantir no només un sostre, sinó també una nova manera de viure. La Teulada serà possible gràcies a la cessió d'un solar municipal que s'ha cedit durant 75 anys perquè el projecte prengui forma i arreli el barri. Un dels aspectes més destacats del projecte és la participació activa de Prodis, l'entitat terrassenca que treballa per a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental i paràlisi cerebral. La seva implicació garantirà que la Teulada sigui també un espai inclusiu amb habitatges i dinàmiques pensades perquè persones amb diferents capacitats puguin conviure i participar activament de la comunitat. De fet, dels 18 pisos, 6 aniran destinats a aquesta entitat. Les obres duraran prop d'un any i mig i es preveu que les primeres famílies hi puguin entrar a viure a final de l'any vinent.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la CUP Capital Sabadell. Juli Armón, bona tarda.
Bona tarda. Un grup d'investigadors de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí de Sabadell ha col·laborat en un estudi internacional que ha avaluat l'eficàcia de la combinació de dos fàrmacs, la simvastatina i la firmaxina, per prevenir complicacions greus en pacients amb cirrosi hepàtica descompensada. L'objectiu de la recerca era analitzar si aquests dos medicaments podrien evitar complicacions greus, però els resultats han estat negatius. La patòloga de l'Hospital de Sabadell, Cristina Soler, ha argumentat l'interès d'aquesta investigació.
Podem conèixer i investigar molt més mecanismes de la malaltia per tal d'investigar noves dianes, no?, terapèutiques. Quan participaven en aquest estudi, doncs, es va recollir, doncs, mostres, no?, tant de femta, tant de sang, per analitzar, ja us dic, nous marcadors i noves dianes per poder abordar aquesta malaltia. Per tant, en aquest sentit, doncs, molt valor sobre la malaltia.
En aquesta investigació hi han participat 13 hospitals més i un total de 237 pacients.
Gràcies, Júlia. Abandonem momentàniament el Vallès, anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Un total de 105 persones han estat detingudes en el marc del Pla Campai, un macrooperatiu coordinat entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional. El dispositiu va tenir lloc simultàniament a Barcelona, Badalona i l'Hospitalet divendres a la nit. Dos dels arrestos es van produir en un establiment del polígon Badalona Sud per un presumpte delicte contra la salut pública. És la primera jornada d'un model de treball transversal que pretén tenir continuïtat per frenar la multireincidència. Durant 24 hores, agents dels tres cossos policials s'han desplegat per diferents zones del municipi amb controls a vehicles, patinets i locals. una de les intervencions més destacades ha estat un escorcoll en un bar karaoke del polígon Badalona Sud. A part de les dues detencions, s'hi han aixecat diverses actes administratives i s'han descomissat substàncies estupefaents, diners en efectiu i dues destrals. El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra a Badalona n'ha fet un balanç.
Posar negre sobre blanc tot el que hem fet, tot el que hem trobat, totes les actes, se li ha donat tràmit, les administratives per una banda, el tema penal, s'ha de fer el pesatge de les substàncies, s'han de fer els reactius per comprovar que realment és, són substàncies estupefaents i iniciar l'atestat, passar a disposició judicial al detingut i a la detinguda i bueno, tot el tràmit que vindrà posteriorment.
Aquest pla té com a objectiu dificultar l'actuació reiterada de multireincidents a través d'una coordinació integral entre diversos cossos policials i altres sectors com serveis socials.
Gràcies, Anna, i continuem des del litoral, ara una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Renfe ha començat a treballar en la reparació dels accessos de l'estació del Prat, uns treballs que suposaran una inversió de 1,47 milions d'euros. La matinada de dijous a divendres es va arreglar un dels ascensors espatllats en sentit Barcelona, que ja està en funcionament, i els altres tres estan en procés de reparació. Les instal·lacions d'accés de l'estació de trens del Prat porten temps sense funcionar i han generat molèsties i impediments generalitzats als usuaris de Rodalies. Des de Renfe reconeixen que la manca d'accessibilitat ha afectat les persones usuàries i han lamentat la manca d'agilitat a l'hora de donar-li solució. Escoltem Anna Vinyals, delegada de comunicació de Renfe.
Som conscients que durant aquestes setmanes i en algun cas durant uns mesos no hem pogut ser accessibles i lamentem i transmetre des d'aquí les nostres disculpes per no poder ser tan àgils com hauríem de ser en casos com aquests. Però també ens agradaria transmetre que la renovació, una obra com aquesta, que suposa 1,4 milions d'euros, hi ha darrere un projecte constructiu, una adjudicació d'obres, la posada en marxa, no és tan àgil com ens agradaria.
Des de la setmana passada ja funciona un ascensor i està previst que aquesta setmana funcioni un altre. Pel que fa a les escales mecàniques, segons Renfe, hi hauria d'haver millora abans de l'estiu, si bé les obres no finalitzaran fins a finals d'any.
Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els treballs de renovació de la coberta de la piscina interior del complex esportiu de Puigverd avancen a bon ritme i dins dels terminis previstos. Aquesta actuació millorarà l'eficiència energètica de la instal·lació i proporcionarà més confort als usuaris. Actualment s'està completant la fase final del tancament de la nova coberta. En les darreres setmanes s'han instal·lat 8 bigues de fusta de 27 metres de llargada amb els seus components i pilars i 240 corretges. Sobre aquesta estructura ja s'està col·locant un primer sol sostre de fusta premsada, que servirà de base per a l'aïllament tèrmic, una cambra d'aire i, finalment, la coberta metàl·lica, com dèiem. Aquesta renovació permetrà optimitzar la climatització de la piscina, millorant l'absorció acústica i reduint la condensació de l'aire. Si es compleix el calendari previst, la piscina interior tornarà a estar operativa al juny de 2025.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Garcia, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Entitats i col·lectius ecologistes veuen amb escepticisme la proposta de l'Ajuntament de Sant Cugat per fer 3.000 habitatges als terrenys de l'antic camp de golf de Sant Joan i reivindiquen tirar endavant el projecte per fer un parc interurbà que connecti amb Rubí. Ho han posat a manifest aquest diumenge amb una jornada recollida a brossa en aquesta zona, en la qual hi ha participat una cinquantena de persones provenents dels dos municipis veïns. Escoltem Joan Carles Salles, és el president d'ADENC.
No és només important Collserola. Hi ha altres espais naturals en els termes municipals de Sant Cugat i Rubí que tenen interès natural també perquè ens garanteixen qualitat de vida, a més que augmenten la biodiversitat i ens ajuden a disminuir la contaminació de l'aire, perquè són espais que no es fan servir per l'activitat humana.
Des del consistori rubinenc ja s'hi han oposat i han qualificat la proposta d'ocurrència i atac directe. El regidor de Medi Ambient del municipi veí, Andrés Medrano, també ha participat en la jornada de recollida de brossa d'aquest diumenge.
Tot aquest espai és un espai natural. El Vallès Occidental no abunda en aquests espais naturals. Per tant, l'hem de preservar. L'hem de preservar perquè és part de la Via Verda del Vallès, és un connector biològic, és un lloc pel gaudi i l'esbarjo de les poblacions i, per tant, la proposta amb l'argument de l'habitatge i el dret a l'habitatge no pot ser cobrir-la de gris.
La tardor de 2021, la Generalitat, a través del llavors vicepresident Jordi Puigneró, anunciava la intenció que el camp de golf de Can Sant Joan esdevingués un parc corredor de biodiversitat entre Collserola i la Serra de Gallinès. El camp de golf, dissenyat per Severiano Ballesteros, va obrir portes al 1994 i va tancar al 2018.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Més de 2.000 persones van passar per la Marató de la Diversitat de Sumar Castellà, sisena edició i mateixa regla, que les aules donin resposta a la diversitat dels alumnes, que no hi hagi ningú desatès. Analitzem com està aquesta petició amb la presidenta de Suma, Rat Basterrechea, des de Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Doncs sí, va ser un cap de setmana a l'engròs fantàstic per Castellà, gràcies a la Marató. I tenim amb nosaltres a l'Ànima, que ho impulsa i ho manté, la Rat Basterrechea. Rat, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com va anar aquesta sisena Marató?
Doncs la veritat és que molt bé. Va ser un èxit, va haver-hi moltíssima participació. Jo diria que en un dia potser van passar unes 2.000, 2.500 persones. Molts infants, moltes activitats, molta varietat d'activitats, i també és el que busquem una miqueta, que hi hagi activitats per qualsevol... Hi ha infants que els agrada més un tipus d'activitat, d'altres que els agrada un altre, i veus que cadascú es va parant i es va dedicant a fer aquelles que van amb ell, no? Mm. I això ens agrada molt.
Mm. En parlem com a Marató, però el seu cognom és Per la Diversitat. Per la diversitat a les aules, quina és la situació actual que hi ha a les aules?
Doncs jo et diria que, a veure, millor no. Vull dir, la veritat és que a Castellà sí, perquè hem aconseguit que des de l'Ajuntament es faci es contribueix i es fa una aportació perquè hi hagi vetlladors i es pugui atendre millor la diversitat, però la realitat és que a nivell de Generalitat la situació és igual o et diria pitjor, perquè el problema és que quan un barco tan gran com és l'educació catalana constantment hi ha canvis de govern i cada govern quan arriba s'ha de situar i hem de mirar i volem fer canvis perquè es digui que fem coses, però en realitat no mirem el més important de tot, que és que hi hagi un canvi important a nivell d'inclusió a les aules, no avancem. Mm. Llavors, bueno, jo crec que aviat ens haurem de tornar a posar a reivindicar sèriament. Sí. Perquè sí que fa uns anys ens hi vam posar, se'ns va prometre que hi hauria canvis, es va intentar fer aquests canvis, però bueno, ja et dic, ara hi ha un canvi de govern, sempre quan hi ha un canvi de govern intentes esperar a veure com respira, si realment hi ha un avanços o no. A les aules els canvis no han arribat. Mm.
Quins són els canvis que haurien d'arribar a l'aula i que estan costant tant, Rat?
Bueno, el que sí que és veritat és que hi està havent-hi una baixada de ràtios, però almenys aquí a Castellà hi ha una baixada de ràtios perquè ha baixat la natalitat, no perquè la Generalitat hagi fet grans canvis. Però bueno, una baixada de ràtios beneficia l'atenció a la diversitat, perquè vol dir que el mestre pot estar més atent o té menys alumnes per atendre, no? I això sí que és algo que està beneficiant, però no és un canvi de Generalitat, sinó és un canvi que s'està donant a nivell social, no? I per mi els canvis que hi hauria d'haver-hi, evidentment, més atenció, o sigui, que hi hagi més mans, i que aquestes mans estiguin més formades, val? Perquè et trobes que quan vas a parlar amb mestres, amb direccions, hi ha d'haver-hi un canvi en la manera d'enfocar les aules, que sigui sigui més universal, que tot el que preparin sigui més universal, però no hi ha aquesta formació. Llavors es necessita que hi hagi un gran canvi de mentalitat a dalt perquè s'entengui que si volem canviar el context de les aules has de formar tot el personal. Mm. Llavors, crec que és un projecte que si realment apostes per ell ja has d'apostar al 100%. I no tinc clar si estan apostant al 100%. Jo et diria que no. Llavors aquí és una mica on cau el problema.
Quina diversitat necessita amb urgència més vetlladors? Dins de la realitat de les escoles, que és molt diversa, com diu la paraula, clar.
A veure, en realitat, és que no són vetlladors el que necessiten. O sigui, jo, per exemple, el meu fill, que és autista, no necessita un vetllador que és la persona menys especialitzada, necessita algú més especialitzat perquè necessita suport. Per tant, si necessita suport, necessita algú que sàpiga més arribar a ell. Els vetlladors, per mi, que són superimportants, però la clau és que els nens que els infants que necessiten més suport tinguin persones més especialitzades i no menys, saps? Llavors, per això et dic que és un canvi en el concepte. Els vetlladors és una mica... Estem tapant forats, estem fent que aquests infants que potser necessiten... jo què sé, que no es facin mal, que necessiten canvis de bolquers, que necessiten més atenció, ho tinguin. Però també necessitem que aprenguin. També necessitem... O sigui, han de poder tenir l'oportunitat d'aprendre, i per tenir l'oportunitat els has de donar persones especialitzades.
I tant que sí. Aquí, un dels punts que cal destacar és la importància de l'escola ordinària, no?
Sí, la importància... O sigui, l'escola ordinària el que fa és que hi sigui tothom. És igual la classe social, és igual els diners que tinguis, és igual d'on siguis. Has de poder tenir accés a una educació, has de poder tenir accés a ser atès. Llavors, l'escola ordinària fa que tothom pugui ser atès. Però què està passant? Que els nens que necessiten més suport a l'ordinària no estan podent ser atesos. I què està passant a l'escola especial? Que estan baixant els ràtios, també. I dius, bueno, el que no pots fer és baixar-ho per una banda i no atendre des de l'altra. Llavors comença a ser una mica dramàtica la situació. I què passa també a les aules ordinàries? Que, evidentment, des de les escoles, direccions, mestres, tothom intenta fer el màxim possible. Per tant, els pocs recursos que hi ha s'aboquen a aquells nens que necessiten més suport. Però llavors també hi ha una franja al mig de nens que necessiten suport, però no gran suport, dislèxies, acompanyaments psicològics, el que sigui, que estan abandonats, perquè com que els recursos els estàs abocant allà on fa més falta, això no vol dir que els altres no ho necessitin. Llavors, per això hi ha d'haver-hi un canvi global de la forma de pensar i un canvi global de com organitzes, que tinc molts dubtes que s'estigui fent. Perquè saps què passa? Que és un projecte que no és un projecte a curt plaç, és a llarg plaç. I a nivell polític el que els interessa és a curt plaç perquè poden demostrar el que han canviat i perquè els tornin a votar. Però per això jo crec que això hauria de ser un projecte de país en el que tothom hi vagi a una, perquè és un projecte de societat també, de que el dia de demà tots aquests infants tinguin més capacitat de ser autònoms i també es necessitin menys ajudes i siguin més productius en la seva pròpia vida, perquè ens entenguem.
Vosaltres heu demostrat que el canvi és possible a petita escala des de Castellà. Us han volgut replicar el mateix model de suma a altres municipis, que potser no és la solució global, però sí que està funcionant a nivell municipal, no?
Bueno, per mi és la supervivència. A mi quan em diuen, clar, si això hauria de pagar la Generalitat, bueno... Càritas tampoc hauria de portar menjar a la gent que no en té, perquè tothom hauria de tenir garantit tenir menjar, no? Però mentre no n'hi hagi, què fem? Que la gent es mori de gana? No. Càritas fa una feina gegant. Doncs nosaltres el que fem és una miqueta això. O sigui, mentre no arriba aquest canvi gran que s'ha de fer a nivell de Generalitat, hem de deixar perdre generacions i generacions. No ho veiem. Llavors el que fem nosaltres és una tasca social, a nivell de que tothom pugui ser atès, i ho hem fet en el nostre poble, i sí, ens han vingut d'altres pobles, i de fet a Montcada i Reixac està replicant el Suma, a Sabadell hi ha escoles que estan fent el seu propi Suma en la seva escola, perquè Sabadell sí que és molt més gran i és més complicat, i sí que està passant, perquè és que realment es necessita. I també cap on estem anant Suma ara més, que la part de les aules la tenim una mica coberta aquí al poble, doncs que realment en totes les activitats que es puguin fer al poble i totes les coses que s'organitzin es faci amb aquesta mirada universal, i que aquests infants o aquestes persones puguin anar al teatre, puguin anar a concerts, on sigui, i puguin participar. Que no se'ls hagi d'adaptar res, sinó que la pròpia organització hi hagi pensat que tothom, sigui com sigui, pugui ser-hi.
Has tocat un aspecte molt interessant, que és l'adaptació a la diversitat a la cultura. Quina és la situació en teatres i cinemes, per exemple?
Bueno, cada vegada es té més en compte. Cada vegada veus que jo, per exemple, no, que m'hi fixo molt, perquè com que vaig amb el Pau, i el Pau, jo haig de dir que en la majoria de llocs on vaig, veus que aquesta mirada cada cop és més àmplia, però sí que et trobes en llocs que veus, i a més en llocs i coses organitzades per entitats públiques, com pot ser un ajuntament, que no han pensat en res, i dius, a veure, és que això no pot ser. Nosaltres, jo sempre dic el mateix, quan vam muntar el Passatge dels Sentits, que va ser una activitat que van passar 3.000 infants, no vam haver de fer cap adaptació per cap infant, perquè nosaltres ja havíem fet el pensament previ de què és el que podia passar perquè cada persona, cada infant que hi vagi pogués participar. Doncs jo dic, nosaltres som quatre matats que pensem, doncs la gent que està posada en llocs de poder i en llocs on han de pensar, que pensi.
Que no costa, no costa tant.
És la seva feina.
I tant.
No, nosaltres, mira, jo avui fa dos dies que s'ha acabat el Suma i avui ja he tingut la idea pel Suma de l'any que ve.
Per la setena edició.
Sí, que no te l'avanço, eh? Però mentre estava treballant, vull dir que nosaltres ho fem entre hores, quan estem treballant i tot això, però ells és la seva feina i ho han de garantir que tothom pugui participar.
Rat, no sou quatre matats, eh?
Bueno, ho dic, no som matats, perquè realment, sí que és veritat que nosaltres, doncs, bueno, el que fem és pensar-hi molt. I intentar donar aquestes voltes, no? I que realment hi hagi activitats on tothom hi tingui cabuda.
Hem parlat fins al moll de l'os del què, que és la diversitat, i ara et pregunto per la fira. Com va anar? Quin va ser l'ambient? Com us ho veu passar?
Doncs va estar molt bé, va haver-hi, ja et dic, molta gent, molta participació, hi havia moltíssimes activitats i això va fer que no hi haguessin cues, que és un dels punts que nosaltres no volem cues, perquè hi ha molts nens que no es poden esperar. Els hi costa molt l'espera, no? Per exemple, el meu fill. Llavors, que tu tinguis moltes activitats que no generin cues i que tu puguis anar escollint i puguis anar lliurement decidint què és el que t'interessa o no, doncs està molt bé. I ja et dic, va haver-hi molta gent durant tot el dia. Nosaltres també estem molt contents que moltes entitats del poble de cultura popular van participar, com Ball de Gitanes, Ball de Bastons, les Espurnes, els Gegants, i que el poble es senti el Suma seu i que estigui implicat, per nosaltres és bàsic, perquè sempre diem que el Suma en realitat som tots i que tots intentem millorar des de la nostra vessant al poble, que és la comunitat. I ja et dic, va ser molt bonic, va estar molt bé i estem molt satisfets i acabem aquest cicle de dos anys de l'oceà, de lo que és l'analogia dels animals marins amb les pròpies persones i la seva diversitat. I l'any que ve, el que sí que tenia clar jo és que havia d'haver-hi un canvi que fos algo que trenqui, i crec que ho serà, per el que vaig pensant.
M'han dit que et pregunti si hi haurà cursa de BTT o pedalada de BTT popular.
Cada dos anys.
Cada dos anys.
Aquest any no, l'any que ve sí.
Perfecte, perfecte. Era per interès, perquè el poble està pendent del que aneu organitzant i té ganes de participar-hi.
Sí, sí, no, aquest any no, però de cara a l'any que ve sí.
Fantàstic. Alguna novetat més al calendari o alguna cita de Suma?
Bueno, nosaltres suposo que hem presentat ara el llibre, el de l'oceà, dels animals, i el que volem fer és portar-ho per totes les escoles. La idea és que abans que acabi el curs puguem presentar-lo a les diferents escoles i que puguin anar els escriptors a explicar els diferents relats. I com amb aquest final de curs, res més. De cara al curs vinent ja engeguem amb el projecte nou i, bueno, tornarà a haver-hi pàdel i hi haurà normalment el que fem cada any.
Doncs ens emplacem a parlar de la nova programació, Rat. Moltíssimes gràcies.
Molt bé. Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que tinguis molt bon dia i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda, temps ara per la tertúlia esportiva dels dilluns. Fem un repàs a tot el que ens ha deixat el cap de setmana futbolístic, principalment, i també doncs, farem una ullada a allò que ens espera entre setmana, abans no arribi una altra jornada de Lliga. Saludem els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda. Miqui, bona tarda. Doncs no, no és bona tarda. Anem a Sabadell. Raül Chao, periodista, molt bona tarda.
Carme, com anem?
Hola, bona tarda. Ja em temia jo que... Dic que potser m'he equivocat de dia. No és dilluns? Sí, és dilluns. És dilluns.
Avui és dilluns.
Sí, senyor. I saludem a l'Eduard Pomares, empresari i soci del Barça. Eduard, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme. Molt bona tarda, companys.
De moment, sí, de moment sembla que sí. A veure si recuperem el Miqui. Miqui.
Hola, què tal?
Hola,
molt bona tarda.
Ja era hora. T'havies perdut?
Sí, m'has... No, m'has agafat pel passadís, corrent. No se m'ha notat, eh? Però estic aquí.
Sí,
estàvem ja a la casa,
Molt bé, doncs entrem en matèria ràpidament. Avui tenim futbol i bàsquet, principalment futbol. Clar, és que estem en la part més important de la temporada. Lliga, Copa, Champions... Si ens entretenim de moment i entrem en la Lliga... qui ens havia de dir que aquest tram final de la competició domèstica estaria tan entretingut? Resulta que en una jornada que hauria estat clau perquè el Barça pràcticament hagués sentenciat amb un avantatge més ampli respecte del seu immediat perseguidor, el Real Madrid, després de la sorpresa que es produeix amb la victòria del València a l'estadi Santiago Bernabéu, va al Barça i es deixa un parell de puntets jugant a casa amb el Betis. I una jornada en què caldria destacar que, de moment, deixant de banda el partit que s'ha de jugar avui, no es va produir cap victòria local. La qual cosa, si haguéssim hagut de fer la quiniela, no sé si ens hauria tocat alguna coseta.
Allò que diuen de todo variantes, no?
Tot. Hauria estat una quiniela milionària, segurament, no? Segurament.
Sí, o un desastre. Oh. Sí. Per nosaltres un desastre, però... No.
Millor que no ens ho juguem. Què destacaríeu vosaltres d'aquesta última jornada de Lliga, Miqui?
Doncs que el Barça no va ser capaç de sentenciar una lliga que jo crec que el Madrid li va deixar en safata. Un Madrid que és el mateix de les darreres setmanes, però amb la diferència de que aquest cop no va ni guanyar ni empatar, que jo crec que és una de les coses que el Madrid assolia, tot i no està bé, perquè l'equip no està bé. I un fiel reflex va ser l'altre dia amb la Real Sociedad i també amb els partits de Lliga. I el Barça, doncs, que a vegades doncs, té aquests pics d'una mica de sensació de que no acaba d'arrencar, quan alguns jugadors tampoc no... Quan baixen molt el seu rendiment, doncs el Barça ho nota, no? Quan no hi és Lamine del tot, doncs el Barça ho nota. Llavors, clar, a vegades falta una mica aquest equilibri que en alguns moments el Barça no ha trobat aquesta temporada.
Mm. Què et sembla a tu, Raül?
Jo crec que és una lliga que no ens deixa de sorprendre, perquè crec que després de la derrota del Madrid merescuda, perquè el Madrid està jugant molt malament el darrer mes i si guanya és per una generalitat d'un jugador, que normalment és Mbappé, i si Mbappé no està fi de cara a porteria, com va ser dissabte, el Madrid ho nota molt, perquè entre Vinícius, que partirà un penal, si jo m'hagués de jugar la vida amb un penal, evidentment no diria que Vinícius el llancés per mi, i després que el Madrid defensivament és un flan i que no està jugant bé. Després el Barça crec que... A mi em va sorprendre el partit perquè no van jugar bé. Potser no sé si van jugar amb confiança, dir, ostres, si amb la llei del mínim esforç podem guanyar el Betis i estem pensant davant el partit de Champions davant el Dortmund, o que es van veure superats per un Betis que és un equip molt ben treballat per Pellegrini, que té molt bons jugadors, malgrat la baixa de Disco, i que, per exemple, Bartra va fer un partidàs. Però si em treus d'aquest Madrid-Barça... Per mi hi ha altres dues notícies, que són els 4 gols de l'Espanyol a fora de casa, que és la primera victòria de l'equip de Manolo a domicili aquesta temporada, i que el Girona fa molt mala pinta i que és un dels candidats a ocupar aquesta tercera plaça del descens, perquè és que porta molt de temps sense guanyar i a més és que està jugant molt, però que molt malament.
Sí, efectivament, també ens ha quedat fer el resum d'aquesta altra part del quadre que també farem. Eduard, com has vist aquesta jornada? Se li ha escapat al Barça la possibilitat de sentenciar, pràcticament?
Sí, home, si sí, el Barça que és guanyat dissabte, jo per mi ja estava la lliga tancada. El que passa que jo crec que el Barça... Jo vaig veure el partit, però jo crec que el Barça va sortir confiat amb la derrota del Madrid i va dir, bueno, ja ho farem. Em va trobar amb el Miquero del Gavi i jo per mi que allà ja va ser quan vam començar a no guanyar el partit, perquè t'empatin al minut 17 i no puguis marcar un gol en 70 i pico de minuts que et queden, mal assumpto. De tota manera, jo crec que hi ha algun jugador que no està en les seves millors condicions i això és el que em preocupa, sobretot el Rafinha. Rafinha en concret, vull dir, des que va venir del parón de les seleccions, entre que no està al 100%, les tarascades del Camp de l'Atlètic de Madrid, i això jo crec que el Flick està les terres davant un pèl massa. No sé si té algun problema físic o realment no està a punt. I això és una de les hores que em preocupa de cara al partit de dimecres. Junt amb la defensa. La defensa. Jo espero que el dimecres pugui jugar a l'Iñigo Martínez en lloc de l'Araújo, perquè...
Sembla que hi ha bones notícies, eh?
Va sortir a la foto, va sortir retratat.
Araújo.
Sí.
Bé, és que aquesta temporada ens té molt ben acostumats al bàsquet, en la defensa. S'ha fet amb un senyor de la línia defensiva del Barça i la veritat que sí que es nota. Respecte al que apuntava el Raül, també destacable en aquesta jornada, evidentment, els 4 gols que ha aconseguit fer l'Espanyol, un equip aquí aquesta temporada li ha costat moltíssim trobar la porteria contrària, que en un sol partit marqui 4 gols, això ja és notícia, no. Notición. I després la preocupant situació del Girona, que de mica en mica es va enfonsant i sembla que el seu principal objectiu serà intentant no perdre la categoria. No sé com veieu les opcions d'aquests dos equips en aquestes últimes 8 jornades que queden. Miqui.
Jo veig que... No, jo no crec que el Girona tingui problemes per salvar la categoria, perquè jo crec que hi ha equips que donen pitjors sensacions que el Girona. Tot i així, doncs, jo crec que el Girona, doncs, jo crec que ha tornat una mica a la realitat. Més tenint en compte l'estiu passat, peces importants que va començar a perdre l'equip de Mitchell. I clar, si tu debilites una plantilla que a sobre està jugant a 3 competicions, i una d'elles és la Champions, doncs clar, jo crec que l'equip de Mitchell doncs, se li està fent la temporada molt i molt llarga, però no crec que sigui un equip per patir de cara a la permanència.
Algun apunt més?
Jo estic d'acord amb el Miqui, o sigui, el Girona ja es veia l'any passat, quan es va classificar per Champions, li van desmantelar la meitat de l'equip, ja es podria preveure que podria tenir problemes a l'hora de competir en 3 competicions, una plantilla més reduïda. Normalment, els equips d'aquests petits que es classifiquen per Europa, a l'any següent, normalment sempre pateixen a la Lliga si no acaben baixant. No vull fer mal, però recordo l'última vegada que l'Espanyol va jugar a Europa. Va jugar a Europa i va baixar a segona.
No sé per què, però em donava la sensació que l'Espanyol anava a rebre. No sé per què.
Bueno, ja veieu que no m'hi poso, eh? He fet una referència històrica, eh? He fet una referència històrica.
No, no, és que ja quan has dit sense maldat al principi, dic ja està, l'Espanyol.
No, però bromes a part els hi passa a molts equips. Quan competeixen per primera vegada a Europa, normalment es volen centrar en una competició que ara és la seva i ho acaben pagant amb la que realment és la seva. I el Girona, el que tu deies, no crec que tingui problemes per baixar, perquè hi ha dos equips que per mi estan sentenciats, que és Valladolid i Les Palmes, i l'altra plaça, pues, jo per mi se la faran entre el Leganés i l'Alavés.
Mm. Per cert, que ens... Digues, Raül.
Que jo deia això de que ha de guanyar sí o sí dos o tres partits per intentar assolir la permanència, és que porta 7 partits sense guanyar, no guanya des del 3 de febrer, és a dir, ha plogut i molt, és a dir, abans el 3 de febrer els pantans estaven a l'1% i ara estan gairebé plens de tot.
Ha plogut,
i aleshores crec que el Girona, el problema del Girona és que no té davanter. I sense davanter, perquè és el que dèiem fa setmanes, un mes, quan el Girona va jugar a Montjuïc contra el Barça, és que el Pichichi del Girona continua sent Estuani. I això parla molt bé d'Estuani i parla molt malament del Girona. I aleshores, compta amb això, perquè jo crec que l'Espanyol ara mateix és millor equip que el Girona, el Leganés és millor equip que el Girona, i per això dic que compta, és a dir, que vigilin, perquè la imatge que va donar el Leganés al Bernabéu no l'ha donat al Girona, i això crec que és un problema.
Per cert, ara que parles de fer atenció, hem de vigilar amb l'Atlètic del Xolo, que ha aprofitat aquesta jornada la punxada del Barça i del Real Madrid, i tenint en compte que ja no té Copa, que ja no té Champions, i s'hi pot dedicar exclusivament a la Lliga, pot fer alguna cosa més?
No, jo crec que no, bàsicament, perquè hauria d'esperar que fallegin els dos i molt. És a dir, si estigués competint davant un dels dos, diria, doncs sí, és possible, és a dir, perquè un que arriba a la final de la Champions ha de jugar cada 3 partits, pot passar, però que fallin Madrid i Barça amb tants partits, jo ho veig molt complicat. És a dir, l'Atlético Madrid hauria de guanyar absolutament tot, és a dir, no perden ni 2 punts, i després que el Madrid i el Barça fallin més al compte. Jo crec que és una lliga de dos i que per mi, a no ser que passi alguna cosa estranya, la lliga la guanya el Barça, perquè el Madrid no està bé. El Madrid no està bé i el Barça encara que tampoc no estigui al 100%, però si el Barça està al 70% guanyarà la lliga segur.
Quan arriba aquest moment de la temporada és complicat doncs saber una mica si el que et pot beneficiar és o el ritme competitiu o el descans. Moltes vegades hi ha equips que el que volen és jugar més que entrenar per no perdre aquest ritme competitiu. En el cas de l'Atleti de Madrid, jo crec que el que necessita en aquest moment és ritme competitiu. I ara mateix, doncs, sense Champions i sense Copa, doncs, l'únic consol que té és guanyar i esperar. Clar, no és el mateix que si tu depens de tu mateix per assolir el títol, no? Si, per exemple, l'Atleti de Madrid fos l'equip que ara mateix estigués al capdavant de la classificació, et diria, doncs sí, és el favorit per guanyar, perquè és líder i només té la competició de Lliga, no? Però, clar, quan el Barça i el Madrid, o millor dit, el Barça, té dues competicions, com és la Champions i la final de Copa, i és líder, amb avantatge important, doncs jo crec que ara mateix el principal favorit és el Barça.
Anem a la Champions, perquè aquesta setmana toca partits d'anada dels quarts. El primer en entrar en escena serà el Real Madrid, que jugarà demà davant l'Arsenal, un Arsenal que ve d'empatar un amb l'Everton, i el Barça, que jugarà a casa davant el Dortmund, a l'estadi de Montjuïc. Un Dortmund que sembla que arriba amb baixes, tot i que porta dues victòries consecutives i l'última per 1-4 golejada davant el Friburg.
Carme, parlant de baixes, acaba de sortir fa un quart d'hora que el central és Lauterbach, s'ha trencat el menisc i es baixa pel que queda de temporada, és a dir, que el Dortmund sense el seu millor jugador a l'eix defensiu. Jo veig el Barça molt favorit. I no només per... no només perquè està jugant molt bé i que a nivell d'equip ara de Champions està fent possiblement la seva millor Champions des de la que va guanyar Luis Enrique, sinó també que és que el Dortmund està en un moment molt dolent, i ara amb la baixa de Schlotterberg encara més. L'única opció que tindria el Dortmund seria intentar aconseguir un empat o perdre només per 1-0 i que el factor un al Parc faci la seva feina. Per tant, crec que és impossible i jo veig el Barça molt, però que molt favorit. És a dir, per mi el Barça...
Perdó, Raül.
No, dic, i a més, i si veus la cara, t'assemblarà un personatge d'una famosa sèrie de Disney Channel que segur, Miqui, si el veus, segur que dius el mateix nom.
No. Sí, t'anava a dir això, té nom de jugador de bàsquet, no? Triple de...
Schlotterbeck, sí.
Schlotterbeck, sí.
Em sembla que ha sigut l'Eduard, no?, que ha exclamat sorprès.
Sí, no ho sabia. A mi em constaven les tres baixes que anunciaven, de les quals només una era confirmada. Però, clar, que li falli aquest central, que sí que és veritat que és el puntal de la defensa, doncs ens beneficia. Jo, de tota manera, jo dels equips alemans me n'enrefiaria poc. I jo preveig un partit complicat. Ho vaig dir el dia que venia el Benfica. Són equips que són molt ràpids, sobretot per banda, i si no estem atents en defensa, podem patir. Ja va ser Marquet el primer i no se n'enrefien, com la setmana passada a la Lliga, podem guanyar bé. Per anar tranquils, 3-0.
Per anar tranquils?
Per anar tranquils i patir, perquè allà patirem. Tot i que el partit de la primera fase, que vam guanyar 2-3, el Barça no va patir, o sigui, va tenir un partit bastant plàcid. Marcàvem, ens empataven, però podem dir que va ser un partit plàcid. No crec que la tornada d'uns quarts de final de la Champions fos igual. I més jugant a casa d'ells.
I en el cas del Madrid, com ho veieu? Quines opcions li doneu a l'equip blanc?
Jo el veig un favorit per davant l'Arsenal, i a més el mateix que l'està passant al Dortmund. És a dir, l'Arsenal té infinites baixes, és a dir, va recuperar Saka, el que és el seu millor jugador la setmana passada, és a dir, que no està al 100%. El seu central, Gabriel, s'ha trencat i també està fora de... No sé si el que resta de temporada o si no gairebé tota. Aleshores, crec que tenen baixes sensibles. I el pitjor per l'Arsenal és que la tornada és al Bernabéu, amb tot el factor Bernabéu que hi ha. Aleshores, crec que el Madrid en Champions sempre és favorit, és a dir, encara que estigui jugant horriblement malament, el Madrid en Champions és favorit, i crec que és el títol possiblement que, juntament amb la Copa del Rei, que poden assolir, no? Perquè el que dèiem abans, és a dir, la Lliga crec que té color blaugrana.
Qui més? Eduard, tu, no sé si hi apuntaves alguna cosa respecte d'aquesta...
És el que deia el Miqui, no? Vull dir, el Madrid a la Champions és el Madrid, i a l'Arsenal, per molt bones fases preliminars, bones lligues que faci, bones eliminatòries, com guanyar una set al camp del PSV i tot això, quan arriben les eliminatòries definitives, es desinflen. Jo, per mi, ojalà demà li surti un partit de l'Eli, fotin 5. Però, sincerament, tampoc ho crec. I això que vaig vaticinar a la final de Champions, Barça-Arsenal, eh? Si us en recordeu, però...
Sí.
Però no sé si serà. Sí. De tota manera, jo crec que una final seria més fàcil al Madrid, eh?
Ah, estàs pensant en la final de la Champions, amb el Barça?
Sí. Sí, així els disputarem les quatre finals.
Perdoneu, però recordarem que l'Eduard fa unes setmanes va parlar de triplet. De triplet del Barça masculí.
De doble triplet.
I del femení. Correcte. Efectivament. Efectivament.
Vam marxar publicitat quan ho va dir, o sigui que...
Ai, Eduard, com soni la flauta. De moment, una final ja hi és, que és la Copa.
Jo vull apuntar una cosa. Si hi ha algun equip a Europa...
Ja comencem amb les altres.
No. Si hi ha algun equip a Europa que pugui guanyar amb el Madrid, aquest és el Barça. Perquè jo crec que té més por el Madrid de jugar amb el Barça que el Barça amb el Madrid. I quan el Madrid juga amb qualsevol altre equip d'Europa, se sent favorit i els altres surten acollonits.
Sí, no sé per què serà.
Com es digui, sí.
Però vaja. El que sí que tenim clar...
No, és que jo crec que una victòria del Barça en una final... Barça-Madrid, Madrid-Barça, pel Madrid seria doncs una Champions més, i pel Barça seria, o sigui, seria més, com tu diries, seria més catàstrofe perdre amb el Barça que no guanyar aquella final. En canvi, pel Barça guanyar aquella final jo crec que neutralitzaria les 14 Champions. No sé si esteu d'acord.
Bueno, això...
Home, completament d'acord. El Barça guanya una final de Champions amb el Madrid i jo ja em puc morir tranquil. Així us ho dic.
Es fa soci de l'Espanyol.
Hòstia, això seria molt fort, fer-me soci de l'Espanyol, ho veig complicat.
La final de Copa, per cert, ja s'han obert les peticions d'entrades per als socis, per a les penyes, el que sobta, no sé si us sobta o no, són els preus, tant de les entrades com dels vols, als aves, o sigui, t'has de deixar una morterada, com vulguis anar a aquesta final.
Sí.
I quants es queda la federació?
Digues?
Crec que...
Quantes entrades es queden?
El 20%, no?
Sí, sí. Són 25 per cada equip, no? 25 per cada equip i crec que la...
Són 26.000 entrades per cada equip.
Sí.
Doncs això, crec que són 20.000 per la federació, crec que són 20.000.
Sí. De les quals el Barça ja té sol·licituds, 11.000 sol·licituds, a una mitjana de 3 entrades per sol·licitud són 33.000 entrades. Per tant, haurà
de... Sí, i cada president de penya, no?
Bueno, les penyes a part, perquè són 3.000 entrades per les penyes.
Clar.
Vull dir que segurament hi haurà sorteig.
Segurament.
Però el que deies tu, Carme, del tema del cost d'anar a Sevilla sí que és molt alt, perquè les entrades van dels 72 euros als 270. Els vols, ja estem parlant d'un Vueling de sortida dissabte a 375 euros i a l'AVE 440.
Tu has mirat bé, eh?
Sí, home, clar, jo ja he fet la meva sol·licitud.
Les ha comprat totes.
Però si acabessin tocant, no sé pas què faria. No, perquè a més a més s'han incremat els preus a Sevilla perquè coincideix amb el Gran Premi de Jerez.
Sí, això no ho ha dit.
De setmana, per tant, complicat, complicat.
I a més no hi haurà la Fèria d'Abril? No sé
pot ser.
Bueno, clar, com que aquell empalma la Setmana Santa amb la Fèria d'Abril i el Rocío i les vacances, no ho sabem mai.
Escolta, i la situació... Que heu vist les imatges de l'estadi de la Cartuja?
Té pintaza, té pinta d'un estadi molt, molt gran.
Sí, ja, però que està potes a l'aire. Allò estarà en condicions...
Sí, diuen que en dues setmanes està enllestit, és a dir, estàvem posant ja la gespa, és a dir, jo crec que aquesta setmana ja estarà posada tota sencera i quedaran els últims retocs i ja està, és a dir, recordeu-nos que l'any que ve jugarà el Betis allà durant les properes 3 temporades perquè el seu estadi estaran fent obres, aleshores crec que és la seva estrena davant aquesta final de Copa del Rei. I crec que els aficionats que vagin podran veure un estadi en condicions, no tindrà la pista d'atletisme, és a dir, tot el que suponia, no? Però el que deia l'Eduard, no? És a dir, al final crec que la millor opció és intentar arriscar-te, comprar els vols abans de les semifinals i dir, si el meu equip està a la final ja m'ha sortit molt més barat, però és que, a més, aquest any és que és un problema doble, és a dir, és que a Jerez més final de Copa del Rei,
És overbooking totalment.
Bueno, sí. No he comentat els preus del desplaçament, però és que els hotels, estem parlant d'un hotel de 3 estrelles, són 350 euros, eh?
Una nit. Sí, sí.
Mare meva, se't venen ganes se't treu l'afició al futbol de cop, eh?
No, això per descomptat.
Home, és que de moment l'únic que podem fer és apostar-ho a les noies, perquè tot és bastant més assequible que no pas en la competició masculina. Sí. Eduard, si t'has de plantar les tres finals, et sortirà per un pico això, eh?
Home, haurem de ser una mica més selectius.
Home, Déu-n'hi-do.
Haurem de ser més selectius, no ho sé. Ja en parlarem, a poc a poc.
Sí, home, sí. Tenint en compte la bona sort que tens amb els pronòstics, doncs mira, potser és un extra,
bueno. Bueno, ja en parlarem. Ja tindrem temps de parlar-ho.
I tant. Escolteu, canviant d'esport, deixem el futbol i anem al bàsquet, perquè també hi havia clàssic aquest cap de setmana. Els de Peñarroya han caigut un altre cop davant del Real Madrid. Curta diferència, 89 a 91, però no sé, és que el Barça aquesta temporada no hi ha manera. Què li està fallant?
Li falten, crec que són els detalls de que les seves, una de les baixes, és a dir, que té baixes com importants com la Provítola, té com Veselí, i a part que ara mateix crec que estan en el seu millor moment de la temporada, és a dir, porten guanyant dues o tres victòries seguides a Eurolliga que fan que estiguin en el sac per poder lluitar per les posicions d'estar entre els 6 primers de la classificació, i contra el Madrid, que només tenia la baixa, crec que, de Bruno Fernando, que tampoc és una gran cosa, va competir de tu a tu fins al Madrid, fins a l'últim minut, no? Aleshores, crec que això parla molt bé del Barça, és a dir, tenint en compte d'on ve i cap a on vas, és a dir, perquè està jugant amb un roster de 9 jugadors, perquè amb el que ha passat amb Sar, que ha fet una fuga cap als Estats Units, sent un jugador que està agafant protagonisme i que apuntava moltes maneres, doncs Peñarroya perd un altre jugador que fa encara més difícil la rotació, jugant cada dos dies.
Eduard, en el cas del bàsquet, no crec que necessitis comprar tiquets per cap final.
No.
Aquí ve l'estalvi.
No. Sí,
no, això és segur. A veure, jo el bàsquet, de fet, també fa molt temps que no ho segueixo. Sí, a veure, m'interessa, però bueno, per el que llegia aquest matí, em sembla que els últims 8 partits que ha jugat el Barça amb el Madrid els ha palmat tots. Per poca diferència, el que tu vulguis, però han palmat els 8. Vull dir, també hi ha un factor aquí psicològic, jo crec, important. Vull dir, el Barça quan juga contra el Madrid de bàsquet ja s'acaba que treballa. I el del jugador aquest que ha marxat al Sar, pues, no ho sé, però... Jo, per mi, ja li donaria via. Vull dir, no,
que no torni, no cal que torni.
No, jo per mi no. A més a més, sembla ser que era per anar a jugar algun amistós en allà als Estats Units.
És un torneig, sí. un torneig de joves.
Sí. Acaba contracte aquest any, és a dir, jo crec clar, que marxa teu, segur.
Clar, el voldrà buscar les garrofes en allà a la NBA o a la Lliga Universitària, el que sigui. Per tant, escolta, el que no sigui gust, que marxi.
Mira, a aquest torneig estava convidat també un jugador de la penya, Rússic, i el jugador va dir, no, impossible que marxi, el meu equip té infinitament lesionats, baixes, etc, i que ara mateix ens estem jugant les garrafes i que ara és moment per estar amb l'equip, és a dir, doncs això és el que hauria de fer Sar, és a dir, és un torneig amistós de cara al draft de la NBA, doncs no fa falta, és a dir, ja s'estan veient jugant a l'ACB i a l'Euroliga, que són les millors competicions que hi ha a Europa.
Com es diu el jugador?
Sar. Amb dos erres.
Ha dit Sar per tu casa, l'han dit. O sigui que, sí, és que era aquesta, perdó, eh?
Tancarem amb l'acudit de la tarda.
M'ho ha posat, sí, eh? Home, és que m'ho ha posat votant per fer un triple.
I tant, sí, rematada i al fons de la xarxa, també. Doncs ho deixarem aquí. Molt futbol, una mica de bàsquet. Ha estat avui els temes que hem abordat a la tertúlia dels dilluns. Esperant a veure com es desenvolupa aquesta setmana i què ens deixa la competició de Champions. Re, que tingueu una molt bona setmana, nois.
Molt bé.
Igualment, bona setmana a tots i totes.
Que vagi bé.
Adéu.
I bona tarda a tu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat.
I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.